Comencem?
Sí.
Ja vindrà. Bueno, ja comentàvem ahir a classe, ai no, dimarts a classe. La idea d'aquesta activitat, és una activitat que ja portem uns anys fent-la i canviem alguna cosa, però en general funciona de la mateixa manera. La idea que, en la qual vam pensar una mica aquesta activitat és bàsicament amb dos objectius. Per una banda, hi conegueu allò, materials, el fons, els diferents fons a la biblioteca són vinculats a la història de l'educació, en diferents sentits, però vinculats tots a la història de l'educació, i per tant que pugueu no només conèixer aquests llibres, aquests documents, sinó que també els podeu fer servir després, és a dir, que aneu a demanar material, tota mena. Aquesta és una part, la part més òbvia, més pràctica, però en realitat això té un complement, que és la part, em sembla, més interessant de l'activitat que farem ara, que és conèixer, diguéssim, què vol dir fer recerca en història de l'educació en una vessant molt àmplia. I, per tant, més que algú o jo mateix us pugui explicar teòricament què vol dir fer recerca en l'educació, que això es pot fer o es pot passar un o molts articles, penso que és molt més interessant i més dinàmic i a més més profit segur fer, diguéssim, encarar aquesta activitat a través d'una xerrada que farà ara en Mont, que és que bàsicament està pensada perquè conegueu des d'una experiència concreta, és a dir, de la seva experiència, tot el procés vital, acadèmic, personal, que implica fer recerca en educació. Per tant, ell us parlarà, s'explicarà tota la seva trajectòria com a investigador en història de l'educació i ho farà, ara veureu, sempre diguéssim, explicant cada part d'aquest procés a través de llibres, de treballs que ha fet i que s'han convertit en la majoria dels casos en llibres. Per tant, la idea una mica és fer que aquesta explicació que farà en Mont serveixi no només per escoltar-lo, que òbviament això ja posa, diguéssim, sinó sobretot perquè us plantegi noves preguntes. És a dir, que vosaltres aprofiteu, cal que tots aprofitem aquesta explicació per allò, plantejar dubtes, pensant tant en el treball que heu de fer per força de l'assignatura com per altres inquietuds que tingueu, és a dir, de com, per què et planteja aquesta pregunta, per què aquesta altra, etc. Ja, és un problema que a més us plantejarà d'aquí a poc, és a dir, quan us toqui fer el treball de final de grau, el fareu o no d'història de l'educació, això no és rellevant, tindreu el mateix problema, és a dir, com construir un objecte d'estudi, és a dir, quines preguntes et fas davant d'uns problemes que es plantegen. Allò és segurament la qüestió més complicada d'un procés de recerca. A partir d'aquí, després, si tens més sort o menys sort, trobes uns documents uns altres. Però, és a dir, com construir la pregunta de per què, és a dir, la pregunta al voltant de quin tema s'ha de treballar, per què, com s'ha treballat, etc. Aquesta construcció de l'objecte d'estudi, que és el que us plantejarà d'aquí molt poc, per primera vegada, quan us toqui fer el treball de final de grau, penso que és interessant que la penseu a través del que ara us explicarà en Mont. És a dir, té un aspecte pràctic en un doble sentit, no només veure documents, sinó també veure a través d'una trajectòria en concret problemes que us puguin plantejar d'aquí molt poc. Per tant, això que finalment tota aquesta parafernàlia és perquè feu preguntes, que el talleu, no el deixeu xerrar massa estona, que si no marxarem i encara estarà aquí xerrant.
Atureu-me quan vulgueu, perquè si no la tarda encara hi serem. Quan la cara ens apreti anem a dinar, però si no encara podem continuar. El nom de Baldir i Reixac, us sona? Baldir i Reixac?
No. Això és pitjor que abans, perquè abans sí. Has fet la pregunta i has...
I n'hi han contestat dos.
Sí. Hi ha un carrer que
es diu així. Exacte, no? Molt bé. Els d'abans també ho han dit, ja anem bé. Què més? D'algun col·legi, no?
Sí.
El nom d'un col·legi. D'uns premis que donen a les escoles, que es diu Baldir i Reixac, a les escoles que fan català. Això de voler dir que no mireu els diaris.
Ni tampoc em sentarà a classe, perquè a classe ja hem parlat. Ah. Sí.
A veure, el segle XVIII, 1700, més o menys 1750, vol dir de Reixac, un capellà de Girona, del bisbat de Girona, que vivia a Santa Maria, a Ullés, un veïnat que hi ha, aquest ja no us ho pregunto, agafeu la carretera nacional, sortiu de Girona, Medinyà, Bàscara, el trencant de Bàscara, si trenqueu a l'esquerra de Bàscara, us aneu cap a Banyoles. En allà al mig hi ha un veïnat que la segona meitat del 18 devia tenir màxim 100 habitants. Tants pocs que aquell en Mas Ferrer no hi hauria anat ni a filmar allò que filma dels pobles petits. Ni això, perquè ja no hi havia res. Llavors allà hi havia un capellà que va escriure un llibre que se'n deia Instruccions per l'ensenyança de minyons. El títol és clar, Instruccions per l'ensenyança de minyons, amb el llenguatge català de l'època, vol dir allò, un llibre per pensar l'educació dels minyons, dels nois. I aleshores en aquest llibre explica moltes coses, parla de moltes coses, de com s'ha de fer tinta per escriure, de com s'ha de resar, què s'ha de resar, consells en els pares per ser bons pares, consells en els mestres per ser bons mestres, com s'ha de tractar els nois, etc, etc. I fins i tot a darrere dona unes referències d'escriure en castellà, en francès i en italià. Per tant, fixeu-vos que ens trobem amb una pregunta bastant interessant, com és que un senyor a començaments, a la meitat del segle XVIII, un senyor capellà, a l'època, en aquell moment, els capellans devien saber català, castellà i llatí, els d'aquí no sabien res més, no? Poseu-vos a cap aquí. Tens que dir,
eh? No.
Doncs aquí, dona.
Aquí n'hi ha una altra.
Es vestim un sant per vestir una altra. Ah, mira, aquí n'hi ha una. Sí.
Aleshores, aquest senyor escriu aquest llibre, Instruccions per l'ensenyança de minyons, i diu moltes coses, i és molt i molt conegut perquè els mestres, ja no només aquella època, sinó fins i tot durant Primo de Rivera i durant la República, deia, per exemple, diu tres coses, entre les altres que diu, tres coses que són importants. Diu que les dones, que les noies, tenen el mateix dret que els nois a rebre educació. Segona meitat del segle XVIII. Abans d'ahir era el dia de la dona. Totes vosaltres us vau posar les mans al cap perquè el sou vostre i el nostre és un 25% menys, esteu arraconades, etc, etc. Doncs imagina't, a la segona meitat del 18 diu una afirmació que jo crec que és contundent, que el cap de les noies és igual que el dels nois, per tant tenen dret a rebre educació, el mateix dret que tenen els nois. Si els nois ja no anaven a escola, imagineu-vos les noies què devien fer. Per tant, és una afirmació contundent. Al costat d'aquesta en fa una altra, que l'escola aquí s'ha de fer en català. Quan ja hi havia la norma del rei de que el castellà s'introduís aquí, que l'escola s'havia de fer en castellà. I una tercera afirmació, entre d'altres, contundent també, que els nens i els nois de pagès tenen el mateix dret que rebre educació que els de ciutat. Són afirmacions que, per dir-ho d'alguna manera, en aquell moment eren afirmacions revolucionàries. I després diu, més tard parlaré de geografia i parlaré de matemàtiques. Sobre aquest senyor s'escriuen moltes coses, d'aquest primer volum, d'aquest llibre, doncs se'n fan 13 edicions, que és molt en aquells moments, 13 edicions, jo recordo els anys 70, que anava cap per la Bisbal, passava un dia per la Bisbal, i amb una botiga que venien mobles antics, per fer bonic amb els mobles antics, hi havia llibres vells, llibres antics, mirar allò els llibres, i veig Instrucció per l'ensenyança de minyons. I li dic a la senyora de la botiga, dic, aquest llibre, diu, no, aquest llibre és per fer bonic, perquè el que jo venc són mobles. Dic, doncs vull dir, si és per fer bonic, i si jo li dono 50 pessetes, diu, sí, ja se'l pot endur. I li vaig donar 50 pessetes i em vaig portar una tercera edició d'aquest llibre. que en volia forces més, evidentment. Però això vol dir que estava escampat, que estava molt i molt difós aquest llibre. I hi havia molts estudis i molta gent que parlava de Baldí de Reixac, i ningú deia on són la geografia i on són les matemàtiques. Perquè ho deia, més tard parlaré de geografia i de matemàtiques, i la geografia i les matemàtiques no hi són aquí. Però ningú deia on són la geografia i les matemàtiques. Per tant, això ja ens indica una mica també com llegeixen els llibres segons qui. Al cap de molts i molts i molts d'anys, 1970 picats, a Girona, al costat de l'Ajuntament, que hi ha una llibreria, esteu situats, ara per anar a saludar l'alcaldessa, que és nova d'ahir o d'abans d'ahir, doncs, si és que no la canvien, no m'haig de saber això, que aquests de Girona ara han perdut... Bueno, aneu en aquella llibreria, que era una llibreria catalana, que intentava, doncs, promocionar llibres, volia fer una exposició, i diuen, guaita, per què no hi posem un exemplar d'en Baldí de Reixac? Diu, anem al seminari, el senyor de Capellà, i se'n van aquí al seminari, allà on tenim la facultat nosaltres ara, allà hi havia la biblioteca del seminari, busquen els llibres i tot d'una veuen un llibre que en el llom diu Instrucció per l'ensenyança de minyons. Es tiren, l'obren i diu Instrucció per l'ensenyança de minyons, tomo 2. I era manuscrit. No era com aquest imprès, era manuscrit. Fan així i allà hi tens la música, i allà hi tens les matemàtiques i la geografia. Per tant, fixeu-s'hi, l'atzar, l'atzar. Al cap de més de 250 anys troben un segon volum d'aquest llibre, manuscrit, que ningú havia trobat i que estava guardat en el seminari, a la biblioteca del seminari. Aleshores, el bibliotecari del seminari, que era amic meu i que em coneixia, me truca al vespre per donar-me la notícia i me diu, ja tens la tesina feta. Me diu això. La tesina és, per entendre'ns ara, el que seria el treball que una vegada acabes a la universitat, si vols continuar treballant en el món universitari, és la primera investigació que tu has de fer. En el llenguatge d'ara potser seria un màster o alguna cosa així. Després has de fer la tesi doctoral, que és una investigació nova, però és la tesi, la tesina i la tesi. Aquest era el procés per treballar a la universitat. Aleshores, jo estava fent tercera carrera en aquell moment, aquí, amb un centre que depenia de la Universitat Autònoma. La Universitat de Girona en aquell moment no existia. Jo feia tercer i la carrera durava 5 anys. Aleshores, durant l'any quart, el curs quart i el curs cinquè, vaig ser un privilegiat, perquè vaig poder tenir a casa el manuscrit aquell. Això ara és impensable. Per lleis és impossible fer això, però en aquell moment les coses anaven així i per tant el seminari que em coneixia em va deixar tenir un manuscrit del 1760 a casa. I per tant, mentre jo anava fent quart i cinquè de carrera, anava treballant, anava llegint aquell text manuscrit que costava molt de llegir, anava llegint tot això i quan s'acaba el curs, quan acabo el mes de maig, acabo cinquè de carrera, presento la tesina, presento el segon volum amb l'estudi que jo havia fet. I la universitat el publica i és aquest. O sigui, aquí tindríeu el segon volum. Les instruccions per l'ensenyança de minyons, tomo 2. I per tant, aquí tens la geografia, les matemàtiques, la música i coses que no eren en aquest. I un temps molt més tard, després es va decidir una cosa, perquè és clar, una cosa és que això publiqui la universitat i l'altra és que es difongui, perquè la universitat no és una editorial. Per tant, la gent que volia aquest llibre tenia feines de trobar-lo, perquè havia de venir a la universitat, a demanar-lo, anar a alguna llibreria, i finalment, al cap de molts i molts anys, després es va decidir publicar el primer volum i el segon, tots junts, i ho va publicar-ho l'editorial EUMO, aquesta editorial que ja coneixeu, que és la de textos pedagògics. Per això el volum és tan gruixut, perquè aquí hi ha dos volums i l'estudi introductori. Per tant, aquesta és la primera investigació que jo anava fent. Acabo la carrera, continuo treballant a la universitat, sóc el primer que acabo amb tesina feta i sóc el primer de la primera promoció. Si nosaltres som la primera promoció de pedagogs que hi va haver-hi a la Universitat Autònoma. Fins a aquell moment no hi havia l'especialitat de pedagogia. La vàrem començar aquí i la vàrem acabar a Bellaterra. A partir d'aquí després jo puc entrar a la universitat fent classes, però amb el mandat, sobretot, de fer la tesi doctoral. Sí, jo feia unes classes a Girona, unes classes a Barcelona, i sobretot el que feia, poques classes feia, perquè a mi la universitat em pagava per investigar. amb una beca, jo havia d'investigar i fer la tesi doctoral. Tenia 4 anys per fer la tesi doctoral. I ja ho veus, jo cap aquí, amb el cotxe, anàvem a Barcelona amb els altres que estudiàvem, fent cursos de doctorat, l'autopista aquella per anar a Bellaterra encara no hi era. Si els que vosaltres digueu que de Girona a Bellaterra hi ha 100 quilòmetres, mentida, de Girona a Bellaterra nosaltres en fèiem 120, perquè arribàvem fins a Barcelona, allà giràvem, agafàvem cap a Sabadell i Bellaterra, perquè l'autopista no hi era, per tant 120 d'anar i 120 de tornar. L'autopista, pobreta. Ara sí que la vàrem veure fer. La vàrem veure fer i vàrem veure les vagues i les manifestacions, els camionistes, perquè volien, hi havia més peatges dels que hi ha ara. Aleshores, les lluites per abaratir també hi eren, eh? Els camions girats, aturant a l'autopista, no deixant passar ningú, i alguns morts també, perquè hi havia les garites de l'autopista. És clar, si hi ha una garita de l'autopista i tu ets alemany, que tens el cap així quadrat, t'atures per pagar, i allà no hi havia absolutament ningú. I si a més d'aturar-te hi ha la boira i a darrere ve un camió, te s'emporta per davant. Si no, busqueu els diaris de l'època. Per tant, els amos de l'autopista haurien de ser a la presó. Tenc el parèntesi. Aleshores, què hem de fer per investigar? Què hem de fer? El primer que faig és deixar anar a l'arxiu de la Corona d'Aragó a Barcelona per veure doncs, si hi ha documentació del segle XVIII per poder continuar treballant el que jo ja havia començat, que era el segle XVIII. I com vaig veure el tracte que feien i la manera que servia la documentació i les dificultats per fer fotocòpies, vaig decidir que no. Que jo no podia anar cada dia a Barcelona, esperar que em servissin una cosa, que potser no m'agradava o no em servia, i vaig decidir una altra cosa, vaig començar a pensar i finalment em vaig quedar a Girona, a l'Ajuntament, a l'arxiu de l'Ajuntament de Girona, i a l'arxiu de l'Ajuntament de Girona hi ha, entre altres coses, hi ha tota la documentació dels llibres d'actes. Cada ple que fa l'Ajuntament, doncs fan un acte i prenen acords. En aquests moments això es fa per ordinador i es fa. En aquell moment es feia manualment. Aleshores, jo vaig fer el segle XVIII. Vaig estar 3 anys a l'arxiu, em van obrir les portes, per tant, en aquest sentit, doncs vaig tenir totes les facilitats que us pugueu imaginar i anava allà i anava agafant el llibre d'actes. Gener del 1701, febrer del 1702 o el que sigui, i anava llegint, i anava separant i estirant tot el que feia referència a educació. I per tant, allà vaig veure, per exemple, doncs, quan va sortir la primera escola de nenes a Girona, les escoles que cobraven els mestres, quins mestres hi eren, els edificis allà on eren, etc, etc. I finalment, després, al final de 3 anys de tot això, vaig defensar la tesi doctoral. Aleshores, vaig defensar la tesi doctoral i el resultat de tota aquella investigació és aquest altre llibre que també va publicar el Col·legi Universitari, que era l'ensenyament a Girona al segle XVIII. Una tesi doctoral és una investigació sobre un tema nou, sobre un tema inèdit. O sigui, si vosaltres voleu fer una recerca, us diran que no sigui copiar una cosa que ja està feta, sinó que fer una aportació nova. Aleshores jo vaig veure que del segle XVIII a Girona sobre educació no hi havia res escrit i vaig fer això. I aleshores aquí hi ha una mica la tesi reduïda, arreglada i publicada perquè la gent l'entengués. Ara pot venir un altre i dir jo continuaré investigant i miraré coses que tu no vares mirar en aquell moment. Molt bé. Però a partir d'això. Per tant, això era la tesina i això és la tesi doctoral. Vaig ser un privilegiat, perquè en aquell moment, perquè veieu també les investigacions com avancen i com se fan, vaig tenir l'oportunitat de poder fer fotocòpies dels manuscrits i dels llibres del segle XVIII. Això està totalment prohibit ara. Ara en aquests moments, si teniu un llibre del segle XVIII a les vostres mans, no podeu fer una fotocòpia, perquè la làmpara de les fotocopiadores crema el paper i crema la tinta, i per tant això està prohibit. Jugueu amb un avantatge que podeu fer fotos, que és molt millor. Ho dic només perquè veieu, esclar, jo estic parlant d'una època que no té res a veure amb la vostra. Aleshores, per fer aquesta tesi, per exemple, jo quan la vaig haver de presentar, vaig haver de fer doncs, 5 exemplars pels membres de la comissió i un exemplar per mi. No penseu en ordinadors, no penseu, és que no existia res de tot això. Us sona allò del paper ceba?
Sí.
El paper ceba era un foli, com aquest paper, però molt i molt més fi. Aleshores, què feies? Feies un paper ceba, un paper carbó, un altre paper ceba, un altre paper carbó, i picant amb tota la ràbia la màquina d'escriure, tenies l'original i 4 còpies. M'explico?
Sí.
Aleshores, normalment anaves picant amb tota aquella il·lusió de la vida i quan arribaves aquí les garraves. ficaves una paraula malament o així, ja ho torno a esborrar i torno a començar. O no, us ho dic perquè esclar, vosaltres ara, o jo també, si ara les guerres borro, delete, tiro avall, torno a començar i s'ha acabat. És que ens solia passar sempre al final, a l'últim paràgraf, no hi havia manera de... Que per tant era molt més difícil, era una situació diferent a la vostra. I aleshores doncs presentem això, començo a fer classes i després començo a fer classes, i faig classes aquí i a Barcelona, d'història de l'educació. Sí, a dintre del món de la pedagogia hi havia una assignatura, o hi ha una assignatura que se'n diu història de l'educació. Aleshores jo feia aquesta assignatura. Aleshores faig les classes, faig docència, però al mateix temps continuo investigant. Continuo investigant i en un moment doncs ajudàvem un company que feia oposició, un company de la Universitat de Barcelona, que feia oposicions a la càtedra per tenir la plaça fixa a la universitat. Per tant, també has de fer una investigació que sigui nova, que sigui un tema nou. I amb aquell company que ens ha venit molt i que hem treballat sempre molt i molt junts, diu, jo mirant la història de l'educació de Catalunya hi ha forats molt, molt grans que encara no els ha tractat ningú ni ningú n'ha parlat. Diu, i volia fer el tema de la depuració dels mestres. És a dir, què passa amb els mestres que acabada la guerra, quan arriben els franquistes, doncs què passa amb el col·lectiu dels mestres? Diu, i començaria a fer això, diu, hi ha revistes, hi ha butlletins oficials, i es pot fer una cosa d'aquestes, i me demana ajuda, i jo li dic que sí, que molt de gust, i per tant jo començo a mirar les dues revistes que hi havia a Girona sobre, durant els anys 40 per món, que parlaven d'ensenyament. Un era el butlletí oficial de la província, que encara existeixen, això, els butlletins, o el diari de la Generalitat. El butlletí oficial és aquell diari allà on hi surten totes les notícies oficials. Per tant, hi ha un apartat que parla de comerç, un que parla d'indústria i un que parlava d'educació. I en allà hi sortien les llistes dels homes i de les dones mestres i que els deia, vostè castigat, o vostè expulsat de l'ensenyament, o vostè pot continuar. I ell anava fent això, va fer una base de dades i intentava entrar tot això, i després ho va publicar-ho, per saber què va passar als anys 40, 41, 42 amb els mestres d'aquí. Jo un dia anava per Girona, al Pont de Pedra, allà on hi ha el carrilet, allà on hi ha el tren que agafa arrencada per passejar els de Barcelona quan venen a veure les flors, i d'altres. I trobo una mestra, l'Antònia Druer, que era la noia que estudiava, que quan estudiava el magisteri, el 31, va agafar la bandera el dia que es va proclamar la República, era estudiant de magisteri, i ella va agafar la bandera de la República i la va posar al balcó de l'Ajuntament de Girona. I durant la guerra va ser la primera regidora dona de Girona, la primera dona regidora. I, per tant, també una dona històrica, per dir d'alguna manera. Dic, Antònia, dic, estem mirant amb en Josep tot això de la depuració i el teu nom no surt enlloc. I diu, ah, no ho sé. Diu, no, si no surt, no surt. Diu, jo era a París amb en Carmel, el seu company. Diu, estava a l'exili a París. I en aquell moment se m'encén la bombeta als exiliats. Ningú ens havia parlat d'exiliats. Ningú ens havia parlat durant tota la carrera de mestres exiliats, ni de no mestres, perquè quan feies història acabaves abans del franquisme i ningú t'explicava res. I aleshores va ser quan se'm va encendre la bombeta i dic, guaita, aquí hi ha un forat enorme, un tema molt important que no ha estat estudiat. Així és com ell feia la depuració, després jo vaig decidir, dic, a veure, sobre l'exili què passa, perquè en els arxius no hi era, no hi havia cap paper que parlés, aquest se'n va anar a l'exili, aquest... No en parlaven. Aquest castigat sí, aquesta castigada sí, però aquest o aquesta a l'exili, no, l'exili no existia. Aleshores vaig fer una carta, vaig haver d'escriure una carta a tots els diaris i a totes les revistes locals, comarcals, diguem, soc en tal, m'interessa treballar aquest tema i m'agradaria saber, m'agradaria qualsevol tipus d'informació. Aquí teniu el meu telèfon, teniu el meu correu, la meva adreça, i varen començar a ploure cartes, telefonades, saps com allò de les cireres, que estira en un cistell, que hi hagi moltes cireres, estires i no te'n surt una, te'n surt una, i a sota d'aquestes 5 i 7 més, i va sent, doncs va passar exactament això. Gent que començava a trucar, encara no recordo, un de Terrassa, diu, soc de Terrassa, he vist aquesta notícia, diu, el meu mestre es deia tal, va anar a l'exili, i no em pregunti res més perquè no penso dir res més. Però ja tinc una informació. Un altre m'escriu i diu: jo sóc la Maria Vicens, el meu pare era mestre, la meva mare era mestra, i aquí t'explico la seva història. I amb una carta llarguíssima i m'explica la seva història. Ho dic només per veure dos exemplars ben diferents. Una informació d'un home exiliat, que sé el nom i els cognoms i prou, i en canvi un altre que m'explica els seus pares on varen estudiar, on varen treballar, on varen exercir, què els hi va passar, etc, etc. I a partir d'aquí jo començo a investigar. El primer de tot que haig de fer és fer una base de dades, pensar el model de fer una base de dades per anar entrant tota la informació que rebia. Perquè si mai després vull estudiar-ho, vull veure quants homes van a l'exili, quantes dones, si he fet una base de dades i sé que en Ramon, un home, la Lluïsa, una dona, aquest es diu tal, aquest qual, aquest és de Figueres o aquest és de l'Empordà, una base de dades al màxim de complerta per saber qui eren, on havien nascut, on havien estudiat, quins pobles havien exercit, on havien anat, per on havien passat la frontera, on havien anat a l'exili, si havien tornat, si no havien tornat. Una fitxa bastant complerta que en alguns casos és plena i en d'altres casos pràcticament és buida. I així vaig començar a anar fent la investigació. Començo per Girona, després vaig a Barcelona, perquè un me diu: oh, és que a Barcelona doncs hi ha els mestres de Lleida. Hi ha el centre lleidatà a Barcelona i allà hi pots trobar informació. Me'n vaig allà i efectivament, en el centre lleidatà de Barcelona, hi trobo jubilats de Lleida que vivien a Barcelona i entre aquests mestres. I em comencen a explicar les històries seves, les històries alguns dels seus mestres, i vaig recollint informació. Però després ja veig que n'hi ha uns quants que hauré d'anar a França a buscar. Perquè, esclar, hi ha gent a Narbona, a Perpinyà, i després ja veig que n'hi ha d'altres que són a Mèxic, i d'altres que van anar a Londres, i d'altres que van anar a Venezuela. I aleshores començo a veure que el panorama és immens, i per tant, faig classes, vaig investigant estones i sobretot començo a veure la necessitat, primer, de fer una base de dades que em sigui útil i que la pugui fer servir, i sobretot després de buscar calés. Perquè esclar, si haig d'anar a Mèxic, ja en sé de nedar, però em quedo una mica lluny, i volar no. Aleshores, buscar calés perquè t'ajudin, i així vaig trobar ajudes, intercanvis universitaris, i bàsicament em vaig posar sobretot a Venezuela i a Mèxic, que és els dos llocs allà on hi van anar més mestres d'aquí cap a l'exili. No només, a Xile també, a Cuba també, a d'altres llocs, però a mi el que m'interessava era començar a recollir. Tenim present una cosa, que cada dia que passa em va en contra. Perquè gent, són persones grans, i cada dia que passa són més grans. I per tant, en aquest moment, que jo sàpiga, ja no queda cap mestre viu dels que van anar a l'exili. Dels que van anar, recordo't un, fa dos anys encara que tenia 100 anys, però hi era físicament, però el cap ja li havia marxat, per tant ja no em servia per donar informació. Sí que queden els alumnes, hi poden quedar familiars, i aleshores durant molt i molt de temps vaig anar fent estades a Mèxic, estades a Venezuela, estades algunes a Xile, intentant recollir el màxim d'informació. Sempre amb un problema. Jo gravava. Jo estic fent una investigació que és investigació oral, no escrita, perquè no hi ha cap paper dels exiliats. No hi havia cap paper. Per tant, jo m'havia de fiar del que em deies tu, del que em deies tu, del que em deia el teu pare, del que em deia la mare, d'aquell antic alumne, i per tant després havia de recollir el que deien i comprovar si era veritat o no. I fer-ho amb el material que hi havia aquell temps, no el que teniu ara. 25 anys o 20 anys o 15 anys enrere hi havia gravadores. Gravadores que anaven amb aquelles cintes que no sabeu ni que existeixin. Tot això ara ja està als museus. Però és el que tenia jo en aquell moment. Si ho hagués de començar ara, segur que ho faria diferent, amb un nou material i amb unes noves màquines. Unes gravadores que tenen una cinta que caduca. Per tant, després has de salvar el material que has gravat. Per altra banda, sense demanar permís. Ells contents que algú els gravés i els expliqués la història, perquè estaven abandonats i ningú els deia res. I ara troben un desgraciat de Girona que vol saber què feien i com anava. Entusiasmats, ells entusiasmats. Per tant, ni jo demanava permís ni se m'acudia. En aquest moment, per entrevistar qualsevol de vosaltres, necessito una autorització firmada de vosaltres, i si vull publicar, vosaltres m'heu de donar permís, perquè afecta a la vostra vida i a la vostra honorabilitat. Per tant, les lleis en aquest sentit han canviat molt. Si ara jo hagués de fer, entre altres coses, miraria de filmar, no tinc coses filmades, tinc alguna foto, algun... Ho dic només perquè jo explico la meva història, que no té res a veure amb la vostra. Si vosaltres voleu investigar, amb algunes coses ho tindreu molt més fàcil. Amb d'altres potser no tant, però amb algunes ho tindreu més fàcil. Aleshores, jo començo a recollir, començo a fer informació i presento bàsicament doncs, el que em va semblar que era una primera aportació, que és aquesta. L'exili dels mestres. Això va ser un llibre fet l'any 95. Aquí jo parlava d'uns 300 mestres exiliats, en aquest moment ja puc parlar de 600, gairebé 600 mestres exiliats, però a mi m'interessava publicar això des de la universitat perquè la gent sabés, és l'única investigació que hi ha sobre aquest tema a Catalunya i a Espanya. Espanya perquè tenim la frontera aquí, i vosaltres vàrem fer la ruta de l'exili, si us en recordeu. Són 60 quilòmetres i per tant vàrem marxar i es vàrem salvar a d'altres llocs d'Espanya, els mestres els vàrem afusellar. Per tant, com a territori, és l'únic lloc que hi ha una investigació feta d'aquest tipus. Jo diria que en aquests moments està gairebé tancada, gairebé, però encara dura, gairebé tancada. Aleshores presento tot això i a partir d'aquí continuen arribant més informacions. En aquest llibre, bueno, en aquest volum, hi ha la investigació i a darrere hi ha tres memòries, tres biografies que em varen donar familiars. Diu, això ja t'ho pots quedar i si vols publicar ho publico. Aleshores hi ha tres històries aquí darrere, una d'un anarquista, un d'un comunista i una d'un noi de Sòria que li toca fer l'Emili Girona. I ell, no sé per què m'ho va explicar la família, després li toca fer l'Emili Girona, ve fer l'Emili Girona, mentre fa l'Emili estudia magisteri, acaba la carrera, acaba l'Emili i es queda aquí a fer de mestre. I li toca Campmany, va destinat a Campmany. I s'enamora de la mestra, o la mestra s'enamora d'ell, o tots s'enamoren, és igual. Però es casen, vull dir. Per tant, és una parella pedagògica. D'allà van a Olot. I al final de la guerra s'escapen, marxen per sota el Besagot i se'n van cap a França. Se'n van cap a França. I després, bueno, jo vaig conèixer la filla, ja amb ells ja no els vaig conèixer, però el pare, el mestre aquest, en Bernardí Lite, havia fet unes memòries de tota la seva vida, de tota la seva història, i els trossos que fan referència a coses d'educació, a fer pràctiques amb els nens, anar a les escoles d'estiu i tot això, m'ho deixa publicar i per tant aquí darrere hi ha el testimoni d'un mestre castellà de Sòria, convertit, diguéssim, a l'escola renovadora d'aquí, que explica una mica doncs, la seva experiència. La seva filla, suposo fa un parell d'anys que no dona senyals de vida i m'imagino que deu ser morta. A Perpinyà. Aquesta es va quedar a Perpinyà i tenia una casa a Banyoles i anava i venia. Bueno, aleshores surt aquest llibre i per dir alguna manera, bueno, a partir d'aquí continuo rebent informacions. Aquesta setmana passada perquè veieu les investigacions com van també, perquè tu investigues, t'hi esforces, busques i a vegades després també tens l'atzar i ara en aquest moment no tenim l'atzar sinó que tenim internet. I cliqueu aquí i podeu tenir una quantitat enorme d'informació. Amb el grup vostre d'abans ho comentàvem, això és més difícil ara investigar coses d'aquestes, jo crec que és més fàcil. Cliques i et saltaran 40.000 informacions. Després, si cas, has de filtrar, perquè internet és internet. I a vegades pot donar equivocacions o no tota la informació. Doncs la setmana passada m'escriuen envien una nota des del rectorat, dient, hi ha una senyora que et busca. Una senyora des de Kentucky, des dels Estats Units, que et busca. I me donen el seu correu, jo l'escric, i m'escriu i me diu el següent. Diu que viu a Kentucky, allà als Estats Units, però diu el meu pare va ser mestre a Caracas. Diu, i me diuen que hi ha un llibre fet a Caracas sobre els mestres i els republicans exiliats que parla del meu pare. I jo la contesto i dic efectivament, dic, hi ha un llibre que el varen fer amb un company basc que viu a Caracas, que parlem de la labor educativa de los exiliados españoles en Venezuela. I aquí surt el seu pare, el mestre Leal, i surt. Diu, com puc trobar el llibre? Dic, el llibre, jo a Girona tinc aquest, no en tinc cap més. Dic, però li vaig donar l'adreça de Caracas amb el company, dic, mira si ell ha trobat alguna cosa. Diu, perquè diu, m'agradaria saber-ne del meu pare. Diu, la meva mare, diu, per cert, diu, ha fet unes memòries i dic, home, doncs, a veure, si me'ls envia. I dijous passat les vaig rebre. 100 pàgines, paper carbó, paper ceba, paper carbó, paper ceba. Per tant, imagineu-vos com quin text deu ser. I si a més el fas fotocopiat, encara em piquen els ulls. Perquè se l'ha per llegir jo. Però són 100 pàgines que jo anava llegint de la seva mare mestra, que parlava del seu marit mestre. Dos mestres, ella navarresa i ell d'Astúries. I anava explicant les seves memòries, quan havia estudiat, la Junta de Ampliación de Estudios de Madrid, que li havien donat una beca, jo anava llegint, i tot d'una diu, la mare, mestra, doncs que la fa oposicions i és inspectora d'ensenyament, per tant, no fa classes en un poble, sinó que és inspectora i, per tant, té tot un territori, i l'any 32 la destinen a Girona. Per tant, abans d'ahir, aquestes fitxes que tinc jo dels mestres, n'hi he hagut d'afegir una de nova. Aquesta senyora Basca, que va ser inspectora a Girona i que va anar a l'exili. I vaig explicant, va explicant no sé què, i a cap d'una estona explica que en Lluís, el seu home, doncs l'any 37, bueno, l'inspectora surt de Girona, se'n torna, se'n va cap a Vitòria perquè era basca, i l'any 37 la tornen a destinar a Girona, en plena guerra. I explica que el seu marit, en Lluís Leal Crespo, doncs ve de professor a la Normal de Girona. Com podeu suposar, jo amb uns ulls així anava llegint allà, i evidentment ahir vaig anar a buscar el llibre que hi ha sobre la Normal de Girona i trobo professors del temps de la guerra, Lluís Leal Crespo. Per tant, ahir la vaig escriure, bueno, estic entusiasmat, aquí em dona informació nova que jo coneixia, tot això s'haurà d'incorporar, dic ara miraré a l'arxiu de Girona, a l'arxiu de la nostra universitat, què diu del maestro Leal Crespo, professor de la Normal. Escanejareu el que hi hagi i l'enviaré amb ella. Ella m'ha regalat una cosa i jo n'hi regalaré una altra. I aquest dematí ja m'ha contestat, diguent, tinc fotos del pare, ja te'ls enviaré. Dic, fotos i el que tinguis del pare envia. Esclar, perquè tot això s'ha de posar en el fons d'aquí, perquè aquest senyor va ser mestre d'aquí, per tant, la història d'aquí, aquest senyor ja ha de ser-hi. I a la història dels exiliats també. Però és que no és només això, sinó que després va explicant, jo anava llegint, i que a veure si hi ha aquests de Caracas, perquè esclar, hi ha catalans a Caracas que jo els he conegut. I tot d'una diu, avui ens hem trobat amb la família Torroja. Clar, com me diu això, a mi ja després ja m'acaba els esquemes, perquè la família Torroja era una família de mestres que van anar a l'exili i que jo he conegut la família. I la filla del mestre Torroja, que té 84 anys, com ve de Caracas, ve a Barcelona, en truca i encara ens veiem. I aquesta família m'ha donat els llibres del seu pare, m'ha donat tot del mestre Torroja, perquè quedi constància a Catalunya del mestre que era. I resulta que aquests del Leal són amics. Per tant, ara jo li enviaré tot el d'en Torroja, si ho vol, amb ella també. Veieu la xarxa com es va fent i a partir d'aquí poden sortir més informacions. Obro un parèntesis d'aquest en Torroja perquè veieu qui era. És un exili estrany aquest. No se'n va al 39, aquesta persona es queda aquí, la tanquen a la presó Model, i quan surt l'any 41 no aguanta el nou clima polític del país. Els seus amics, que ja són tots a l'exili, li diuen vine, vine a Caracas, que tenim un col·legi, podràs treballar aquí. Finalment se'n va d'aquí, però no marxa el 39, sinó que marxa més tard, marxa el 41 i se'n va a Caracas, fa de mestre en allà, fa uns programes radiofònics dedicats a ensenyament, escriu llibres, en aquí envia escrit, de llibres, doncs, i aquest home se'n va. I per tant, a Venezuela s'aprofiten del saber i de la pedagogia d'aquest home i en aquí reculem segles enrere i tornem a fer aquella escola autoritària. Doncs, aquest senyor, quan estava anys damunt de mestre, fa una carta a l'alcalde, diu, hauríem de pintar l'escola, que és més aviat rònega, i necessitem que siguin colors vius. I li fa tota una teoria de la importància dels colors en l'educació dels nens. Diu, i de passada, diu, hauríem de treure la tarima, per antipedagògica. La tarima per antipedagògica. Esclar, la tarima és més alta. I manes més. I si a més de la tarima t'enfiles aquí, manes més. I si crido encara manaré més. I em diu, no, la tarima per antipedagògica, perquè el mestre ha d'estar al costat dels alumnes i els ha d'anar acompanyant. Per tant, les noves teories pedagògiques aquest senyor les creia i les practicava. Per tant, perquè veieu una mica el tema de l'exili, com continua i com s'investiga en aquest tema. En d'altres llocs s'ha investigat, però les investigacions són més curtes, són més petites, perquè no hi ha documentació. Ja s'ha de fer un treball d'aquest tipus d'investigació bastant extens. Això per una banda. Al costat d'això què passa? Jo vaig rebent molta informació, molta documentació, i aleshores en diferents casos vaig trobant i parlo amb la gent, i home, potser un me truca i m'ensenya la revista Sapiens, que és una revista d'història, i hi ha una foto d'uns mestres en el camp d'Argelers fent classe, en la barraca que feien classe. I diu, sap qui són aquests mestres? Dic, sí, aquest de Santal, en tal, en tal. Diu, i aquest de la cantonada? Dic, no. Dic, aquest no tinc els noms, ningú m'ha dit res. Diu, és que aquest és el meu pare. Dic, home, dic, vostè i jo ens hem de veure de seguida. No fos cas que l'atropellés el tren i perdéssim la informació. Dic, vostè vingui, dic, ens hem de veure. Ens vàrem veure i vam començar a explicar, va començar a donar informació del seu pare que era mestre, de la seva mare que era mestre, d'ell que era un atleta, que quan va tornar se'n va anar a Castelló d'Empúries a fer de mestre, que després va muntar una acadèmia, van explicant tota la seva peripècia. I l'home es va engrescar tant que jo li deia, home, Enric, dic, això hauríem de publicar-ho, això hauríem de publicar-ho. I al cap d'un dia em truca i diu, escolta, diu, ja he trobat calés. Diu, tinc calés i hauríem de publicar-ho. Diu, doncs com ho fem? I vàrem fer una publicació que és aquesta, El matrimoni Roquet Llobera, mestre gironins renovadors durant la república i el franquisme. Aleshores, el fill, agraït de tota la investigació, ha aconseguit publicar això, i per tant, això és un fruit, diguéssim, d'una investigació molt més ampla que surt i que fa, doncs, que hi hagi una història concreta. I com aquestes, doncs, n'han sortit d'altres. Per exemple, me truca un dia una professora que ara viu als Estats Units, diu, escolta, ja que estàs fent coses d'exili de la república, dic, sí. Diu, doncs, guaita, diu, la meva mare té 92 anys, diu, però l'altre dia remenant papers a casa seva vaig veure que tenia una revista que editaven a l'escola, el curs 35-36. Una revista feta amb metodologia Freinet, amb la impremta i... I què dius ara? Diu, sí. I jo, esclar, dic, quan ens veiem tu i jo? Clar, perquè ell hi tenia interès, jo també, ens reunim, anem a veure la seva mare m'explica tota la història i finalment m'ensenya la revista i jo li dic, guaití, dic, això potser s'hauria de poder publicar perquè una col·lecció sencera d'una revista en un poble petit no la tenim, no és coneguda. I sí, sí, la família ens va donar l'autorització, va després dir, bueno, això està molt bé, i ara què fem? Allò me l'anava mirant, la revista, i finalment se'm va acudir, vaig a Menarga, vaig a trobar l'alcalde del poble, un poble petit, molt petit, i dic, mira, senyor alcalde, aquí té un tresor. Vaig explicar la història, li vaig ensenyar la revista, dic, és que és una revista excel·lent i una col·lecció que no es troba enlloc més perquè són tots els números. I diu, espera't, i al cap d'un temps em truca, diu, hem trobat diners a la Diputació i es pot publicar, diu, si tu fas l'introducció. Aleshores, jo vaig fer l'introducció i aquí teniu la revista. Tota, la revista Inquietud, tots els números, del setembre del 35-36 fins al juny del 35-36. Després esclata la guerra. I aquí tens tot el treball dels alumnes, dels nens, dels dibuixos que feien, que esclar, això és una joia. Això és una joia. Perquè esclar, al segle XXI pots veure què feien el 35-36. El dia que la van presentar a Menàrguens, com es podeu imaginar, i era tot el poble, perquè esclar, en la fotografia que van fer abans, i surten tots. I esclar, aquests són els que varen fer la revista. I el dia de la presentació, aquests, algun encara era viu, però hi havia els nets. Esclar, això és un tresor, no? I per tant, a més, ara en aquest poble, de tant en tant els escriu algú, diu, jo estic fent treball sobre el mètode Freinet, que em podrien regalar el llibre, i l'Ajuntament, cofó i satisfet, doncs agafa el llibre i els envia. I per tant, continuem difonent, diguéssim, històries d'aquestes. Si no us agrada aquest, després doncs aquí en teniu un altre que també són els antics alumnes que a mi m'explicaven d'aquest mestre i anaven explicant que aquest mestre era molt trempat, que no ens el toquin, perquè ensenyeu-los a pensar. Diu, és que aquesta és la frase que ens deia, diu, jo vull que els nens aprenguin a pensar. I per tant, imagina't, en comptes d'aprendre de memòria, aprendre a pensar. I amb aquest mestre, només un detall, perquè veieu també com va la història, aquest mestre era el Maçanet de la Selva, de situats, Maçanet de la Selva. Aleshores, durant la guerra el denuncien, no, perdona, amb el primer franquisme el denuncien que durant la guerra havia fet no sé què. I ell diu, no, això no és veritat. Diu, jo estava al front, a mi m'havien cridat a files i estava al front, i per tant tinc els documents conforme jo era, estava fent el soldat. I devia ser tan veritat que el tribunal ha de reconèixer, i és l'únic testimoni que jo reconec, que el tribunal ha de reconèixer que s'ha equivocat, i per tant li diu que torni. Però perquè vegueu com funcionaven els tribunals en aquell moment. Aquest senyor era de Maçanet de la Selva, i li diuen que torni, i diu, molt bé, diu, vostè pot tornar, diu, acceptem les seves justificacions i torni, diu, per tant pot tornar a fer classe a Maçanet de Cabrenys. No a Maçanet de la Selva, que és d'Antera Mestre, sinó a Maçanet de Cabrenys. A Maçanet de Cabrenys no hi havia escola en aquell moment encara, i era allà a la frontera, és com si t'enviessin a l'exili expressament. Es va equivocar. El tribunal es va equivocar. En comptes de fotre's de caps de mar, es va equivocar. Perquè veieu la història, per tant, això són aquelles coses que no diuen res, però ho diuen tot, de quina escola i quin... què hi havia. Després, esclar, a partir d'aquí, això és l'investigació que ha de fer un professor a la universitat. Un professor a la universitat, al costat d'això, ha de fer altres coses, que són docència, fer classes, fer-les ben fetes, entusiasmar, engrescar els alumnes, i al costat d'això fer divulgació també. Si jo investigo i no publico, no serveix per res, jo haig d'investigar, però el resultat de la meva investigació s'ha de publicar i s'ha de donar a conèixer perquè altra gent pugui continuar després investigant sobre aquell tema o sobre temes paral·lels. I després ha de fer divulgació. Per tant, la meva feina i la feina de molts professors és una vegada investigues amb tot el que saps, després ho has de donar a conèixer. Jo puc donar-ho a conèixer amb una revista científica que no llegirà ningú o que la llegiran pocs, o puc donar-ho a conèixer amb una col·lecció de divulgació, que això és el que es tracta. Aleshores, sobretot això que fèiem, aquí teniu, per exemple, un exemple del resultat de les investigacions. Això és Els mestres de la República, és un treball, un llibre que varen publicar amb en Raimon Portell. Raimon Portell és mestre, i m'escriu un dia, em truca i diu, escolta, des de l'editorial Ara, llibres, me demanen un llibre de divulgació per explicar a la gent què era la República, què feien els mestres sobre la República. Diu, el que en sap, d'això ets tu. Diu, però m'ho han demanat a mi. Diu, per què no ho fem tot dos? Dic, home, doncs fem-ho tot dos. Dic, però jo li vaig dir, dic, escriuràs tu. Perquè ell escriu més bé que jo i fa una cosa de divulgació. Aleshores ens vàrem reunir, ens vàrem trobar, vàrem fer l'índex, vàrem dir, home, hauríem de dir això, això, això o altre, fem-ho, comencem-ho a treballar. Aleshores, jo li donava la documentació, dic, sobre aquest tema es podria fer això, 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 aquí tens aquest llibre, tens aquestes fotocòpies, ell escrivia, m'ho passava, dic, això s'hauria de millorar, o això ja està bé, o guita que ja has posat, que és molt interessant, i vam fer un treball, diguéssim, a quatre mans. És un llibre de divulgació, és a dir, aquest és un llibre no pensat per grans intel·lectuals, sinó pensat per vosaltres, per gent normal del carrer que sap llegir i que entén el que llegeix, sobre la República. Després, ara n'ha sortit una edició d'aquestes petites de butxaca. Va tenir molt d'èxit aquest. I després, a darrere d'aquest, en van fer un altre que se'n deia un sobre el franquisme. Aquest és sobre la República, n'he fet un altre sobre el franquisme. Continuant explicant en el mateix estil. Això per una banda, però mentre faig classe, després faig una cosa que és el que vosaltres heu de fer treballs. Heu de fer treballs de recerca. Alguns treballs poden ser d'investigació, d'història de l'educació. Aleshores, això ja fa temps que ho fem. Ho dic perquè, per exemple, aquest d'aquí, aquest altre d'aquí i d'altres, són treballs vostres. No són meus aquests, aquests són treballs vostres. Treballs que havíeu començat, companys vostres de cursos anteriors que havien començat a la classe, que anaven bé, que es havien engrescat, que estava bé i que aleshores el profe els deia tira, tira endavant. Tira endavant, que això és molt interessant, que mirarem a veure si es pot publicar, i aleshores aquest es va publicar, fet per diferents alumnes, el profe i tres alumnes, aquest per una alumna tota sola, però ho dic perquè algunes investigacions vostres es poden fer i poden acabar siguent això. I, home, il·lusió també em fa algun article a vegades, no? Ara hi ha dues companyes vostres de dos cursos, un?
Una, dues noies de fa dos cursos i una de l'any passat. I dues
que han publicat, n'hi ha una que, el llibre, la revista ja està a punt i sortirà a l'estiu, un treball que van començar amb en Maxi, després jo els vaig ajudar i ells han investigat molt i molt bé i sortirà amb una revista. Per tant, són treballs d'aquells que són prou interessants i per tant, jo crec que això és una mica la dimensió social de la universitat també. El que sabeu no us ho quedeu vosaltres, sinó que després ho feu participant a l'altra gent i feu una aportació, en aquest cas, per exemple, doncs, d'en Gregori Artisà, és a la història de Campmany. Aquest era mestre de Campmany, doncs, i per tant, a Campmany tenen la història d'un mestre que no només era mestre, sinó que era un especialista en vins, encara hi ha una cooperativa, hi ha una bodega que porta el seu nom a Campmany. El dia que vàrem presentar aquest llibre hi havia tota la família i ens vàrem regalar a tots els del poble una ampolla de vi, del seu vi. Un vi que, a més, en aquell moment, ara no, però en aquell moment, a l'etiqueta del vi, ara no cal, perquè amb els noms que foten en els vins aquí acabarem, doncs els sabrem tots, però en aquell moment, que n'hi havia pocs, a l'etiqueta hi deia el meu avi Gregori Artisà, que va participar en el primer congrés de pedagogia. Quan nosaltres vàrem veure això, sempre més a les reunions que feien de mestres demanàvem aquell vi. Home, ni que sigui per ajudar l'empresa, que el senyor va fer pedagogia, doncs nosaltres ara veurem el seu vi, home, i alegria. Doncs ell ens va donar una, ens va regalar una ampolla. Aquest era un mestre, perquè era un mestre que a més estava, era, com aquell temps els mestres de l'Empordà, estaven tots en pobles petits, vivien allà i eren una autoritat. I aquest estava molt i molt preocupat, però molt, per la filoxera. Ja sabeu que la filoxera és aquella malura que va avançant, que anava matant totes les vinyes. I ell, que era mestre, al mateix temps estava molt i molt preocupat per veure si podia aturar la filoxera. Ja vols comptar. No se'l va portar amb ell, però vull dir, el que són les vinyes no en va quedar ni una, no? Però el veies allò, un mestre, allò preocupat i intentant fer. Això no té res a veure amb els vins d'ara. Ja? Que fa 10 anys que s'han disparat a l'Empordà, han perdut el seny, fotent uns preus de Maria Santíssima. Però és igual, perquè ho veieu. I aquest és igual, això és un altre treball del senyor Macau. Els dòlmens de Palau Saverdera, esteu situats a Palau Saverdera, que està carregat de dòlmens, la majoria d'aquells dòlmens són descoberts pel senyor Macau i els seus alumnes, que sortien, no feien la classe dintre d'una aula, sinó que sortien i anaven descobrint dòlmens, maners, els catalogaven, i ara doncs a Palau Saverdera hi ha una estesa de dòlmens d'un mestre que feia una escola activa, que feia una escola sortint al carrer, i les filles d'aquest senyor, que van anar, que jo vaig aconseguir veure'ls i trobar-los, doncs amb aquestes varen fer això, presenten aquest llibre, ho dic perquè veieu la història com va també, o sigui, les investigacions i les publicacions a vegades hi ha factors que són d'atzar i d'ajuda. Presenten el llibre del senyor Macau a Palau Saverdera, me'l fan presentant a mi, jo el presento, i a l'acabar me venen les quatre filles, oh, grans elogis, com si jo hagués conegut el seu pare, i no, jo el seu pare no l'he conegut de res. El senyor Macau sé qui era, però diu, jo no l'he conegut, he llegit el que ha escrit i coses d'aquestes, però veient com eren mestres, dic, sí que sé aquells mestres que feien i què deixaven de fer. I xerrant, doncs resulta que les quatre filles eren mestres. I després jo faig la pregunta amb una, dic, qui on va estudiar? Diu, jo a la Normal de Girona. Dic, i quin any va estudiar? Diu, tal any. I que així es dic, devia tenir la Teresa Sureda, de companya. Diu, sí. Diu, qui és? Dic, que és la meva mare. Oh, i després pla, abraçades i més abraçades. I després la feina va ser meva de veure com podia jo fer una trobada que la Teresa, és a dir, la meva mare i la Pepita, es trobessin perquè no es havien vist mai més. I han acabat el curs del 34 i jo estava parlant del 2000 i pico, no es havien vist mai més. Perquè ella se'n va anar a viure a Barcelona, de Barcelona se'n va anar a l'exili de Londres, va tornar i ja va fer altres. Aleshores, les altres germanes, una havia estudiat a la Normal de la Generalitat, una va anar a l'exili de Londres, una altra havia estudiat a Girona, una altra va fer formació professional, i els hi vaig demanar autorització, i amb tot el que em van explicar les quatre germanes, vaig fer aquest llibre, que és l'Escola Catalunya durant el segle XX, el testimoni de les germanes Macau. Perquè amb tota la història que elles feien, podies fer la història de Catalunya no amb grans llibres, sinó explicant la Pepita fa això, la Maria va fer això, i l'escola funcionava d'aquesta manera, i feien aquestes excursions per fer una cosa més, més diguéssim, a l'abast. Això és bàsicament una mica, doncs, la meva història. Investigar, però al costat d'això, docència, i al costat de la docència, doncs, punxar, punxar bàsicament els alumnes també, doncs, perquè si hi ha treballs que són dignes i que són ben fets, recupereu la història. Recupereu la història en els vostres pobles, segur que hi ha forats de coses que encara no s'expliquen, de coses que no s'han dit, que es poden escriure perquè encara hi ha testimonis. El que passa que després has de ser conscient de dues coses, que si vas a l'arxiu, al cap d'una hora no sortiràs amb la investigació feta. No ho dic perquè jo he vist alguns alumnes, no vosaltres, però alguns alumnes a l'arxiu de Girona que arribaven a les 10 i a les 12 se'n anaven perquè dius que aquí no... Home, sí que hi ha, però has de buscar. Investigació vol dir investigar i treballar i remenar i consultar. Això per una banda. I que si feu treballs de recerca oral, si feu treballs de recerca oral, sobretot si són de recerca oral, els heu de passar pel SEDAS, perquè la memòria és selectiva. La memòria és selectiva, és a dir, si vosaltres parleu amb mestres grans, és possible que, o quan vosaltres sigueu grans i feu les vostres memòries, no ho explicareu tot, posareu el que us ha agradat més. Per tant, la memòria és selectiva, per tant, s'ha de filtrar, investigar vol dir això, filtrar, passar pel SEDAS, consultar, però esclar, la memòria oral també és molt important, perquè la pots confrontar amb d'altres. I els papers també a vegades s'han de passar pel forat. Perquè si mai feu la història de Girona a través dels diaris, no té res a veure amb la de la gent del carrer. I si feu la història de la política d'aquest país a través dels diaris, no té res a veure amb la política real del carrer. Els pobres no hi surten, només hi surten els que manen barallant-se entre ells. I si la feu mai amb les taules rodones i els debats, després pleguem. Pleguem, que ningú s'ho cregui. Que ningú s'ho cregui, que allò és una altra història, la història de la gent del carrer va per altres costats. I la feina és arribar a final de mes molta gent. Són històries diferents i per tant, és a dir, l'hem de fer amb la documentació que tinguem, però sobretot crítics i per tant passar les coses pels sabars. Això és una mica, diguéssim, el treball meu. Al costat d'això, en Maxi ha portat revistes i altres coses del fons que hi ha aquí, perquè aquí hi ha un fons que és molt bo, a vegades per fer treballs. Hi ha un fons molt bo. La Normal de Girona, que era la institució més antiga universitària que hi ha a la ciutat, la Normal de Girona té cap a 180 anys, i tenia un fons de la biblioteca, que és tot aquí, a la biblioteca, molt i molt bo. Penseu que hi ha a vegades companys d'universitats de Màlaga o del Sur ens han trucat per dir, escolta, aquest llibre, per una investigació que faig, només el trobo a la biblioteca de la Universitat de Girona. Era bo, era realment molt bo, és molt bo, no era? És molt bo aquest fons. Per tant, al costat d'aquest n'hi ha d'altres, de gent que va fent donacions, després ho veurem un moment aquí dalt, i per tant teniu material aquí que potser no cal ni anar fora a buscar, potser el teniu aquí mateix, de coses inèdites que no són ni a Barcelona algunes. I per això una mica la sessió d'avui és veure una mica tot això, perquè sapigueu que existeix, que a vegades, per segons quin tipus de treballs que hagi de fer, doncs us pot ajudar.
Màxim. Preguntes abans de començar a veure aquests documents, aquestes revistes?
Queda clar?
Bé, ja, si no començarem a mirar això, si no. Preguntes?
Han quedat gratuïts, és la gana.
Res? Salut. A veure, més enllà d'això que s'ensenya...
Després us mirareu, eh? Després
sí, us podreu veure... Jo us ensenyo això i després us aixequeu i... A veure, de revistes... Bé, en fet, jo vaig fer ahir una selecció molt ràpida, però de coses que algunes que sonaran, d'altres que no, i després ja mirarem això. Bàsicament són revistes, perquè veieu és... En cadascun d'aquests volums hi ha uns quants números, a cada revista. S'acaben enquadernant perquè no es facin malbé. Aquesta revista, per exemple, és el Magisterio Gerundense, que és la revista més important de mestres gironins. De fet, ja ve a finals del segle XIX, i ja ven entrat
pel segle XX, la revista que barreja, diguéssim, articles més o menys teòrics, per exemple, podeu trobar fins i tot articles de reproduccions, recordeu que parlàvem abans d'ahir de Joaquín Costa i el regeneracionisme i tot això, bueno, hi ha algun article de Costa, però també al costat d'això, o articles més de caire teòric, però sobretot, i al costat d'aquests articles hi ha comentaris, experiències, dubtes, problemes que es troben els mestres de les comarques.
Hi ha algú de Sal? A que Sal hi ha una escola a Santaló?
Sí, sí,
us sona? Doncs a l'escola Santaló, la família Santaló, amb agraïment d'haver-li posat el nom, a l'escola els hi va regalar tota la col·lecció aquesta. Per tant, aquesta col·lecció té l'inconvenient que està en el despatx de la direcció i, per tant, a segons quines hores no es deu poder anar a consultar. Però la col·lecció completa, que jo sàpiga íntegra, és a Sal. En d'altres llocs n'hi ha, no sé si ara està penjada.
Després
això,
està, és un, hi ha, no, ho dic de memòria, però em sembla que és així. Hi ha una pàgina web del Ministeri d'Espanya, no sé, el Ministeri de Pen, això, que es diu Biblioteca Virtual de Premsa Històrica, si busqué tota la col·lecció, crec que tota la col·lecció del Magisterio Gerundense està allà online. O sigui, entreu un PDF, descarregueu, feu cerques, el que vulgueu, com qualsevol document en PDF. Què més? Després ja, per avançar una miqueta, hi ha dues revistes que encara no m'ha arribat a parlar d'això, però a partir de la setmana que ve ja començarem. Dues revistes vinculades a l'Escola Nova, per dir-ho així, en general, a Catalunya. Aquesta és són una sèrie de números d'una revista que es deia Quaderns d'Estudi, que és una revista que fa la Mancomunitat de Catalunya dependent a partir del seminari de el Consell de Pedagogia, és una revista que la porta, l'inspira i l'acaba dirigint després de l'Eugeni d'Ors. És una revista que la fan d'entrada, la idea original és perquè serveixi per mestres per treballar i per conèixer totes les teories vinculades a l'Escola Nova, és a dir, aquí trobeu articles traduïts al català, els primers articles que es tradueixen al català de Dewey, per exemple. És una revista que comença l'any 15, s'ha dit uns quants anys, que hi ha articles des, evidentment, de teoria més renovadores, fins a articles, evidentment, sobre música, sobre matemàtiques, etc. Però aquesta és una revista que, al final, per la pròpia inspiració, per la pròpia direcció de l'Eugeni d'Ors, és una revista que els mestres comencen a queixar-se de que té un caire massa intel·lectualista, per dir-ho d'alguna manera, que deixa de banda aspectes pràctics. I aleshores, en paral·lel amb aquesta revista, fa una altra revista que sí que funciona en aquest sentit, és a dir, és un espai d'intercanvi d'experiències de mestres, que és el Bolletí dels Mestres. Totes dues formen part de tot, encara no m'ha arribat, però formen part de primer de la Mancomunitat, després de la Generalitat de Catalunya, en tot el que té a veure amb la renovació pedagògica. És a dir, com arriben l'Escola Nova, aquestes teories que ja hem anat veient, com arriben.
Aquesta està molt bé, el Bolletí dels Mestres està molt bé perquè són els propis mestres que escriuen les seves experiències, per tant, cada 15 dies t'arriba al teu poble i a la teva escola i els testimonis, o la carta que hi ha fet tu explicant un campament que has fet o una experiència que has fet, o la que fa el veí teu o el d'un altre poble de Catalunya. Per tant, allò era una injecció, per dir alguna manera, cada 15 dies d'aprendre coses, de posar-te al dia, de continuar avançant i de conèixer els uns als altres.
Sí, són revistes que de fet són complementàries. Per entendre tota l'arribada a l'Escola Nova són revistes complementàries. Quarts d'Estudi és l'equivalent, per dir-ho així, català, de la revista de Pedagogia de Luzuriaga, per entendre's, més o menys. És a dir, és la via d'entrada dels teòrics de l'Escola Nova, però difícilment trobareu aquí allò, experiències concretes i problemes que es van trobar als mestres. Quan no hi havia internet, la revista, evidentment, era el mecanisme per establir xarxa, diàleg, etc. Després, és una altra, ja fora de Catalunya, recordeu que quan parlàvem a classe de la Junta per a Aparición de Estudios, i us vaig dir, bueno, cada alumne becat o cada investigador, professor becat, per anar a qualsevol lloc, tornava, com fem ara, passa que ara ho fem per internet, tu fas un informe quan tornes, dius, bueno, he vist això, he trobat aquesta documentació, o he treballat en aquest laboratori, és igual, per, diguéssim, justificar que t'han pagat una beca, etc. Aquest és un volum, n'hi ha més, eh? Vaig triar una mica així, faig ara, és l'any de l'any 28-29, 29-30, és a dir, aquí trobareu els alumnes, els professors becats per la Junta, els informes que feia. Explicant una mica. Allò que vam veure per internet, recordeu, que en aquell portal, bueno, això per un paper i en documents ja més ampliats. Ara els passem, eh? I aquesta és per acabar, diguéssim, de tancar el cercle, és la Revista Nacional d'Educació, és a dir, la revista per mestres franquista, del principi del franquisme, de l'any 41, perquè veieu dos mons diferents, diguéssim. Encara no m'ha arribat el franquisme a classe, però perquè veieu dos mons diferents, per exemple, perquè us feu una idea aquí, ja ho veureu, articles sobre la universitat, sobre l'escola, com ha de ser l'escola de l'hogar de la secció femenina, o per exemple un article que mirem abans amb l'altre grup sobre la Universitat d'Alemanya, el model, les excel·lències de la Universitat d'Alemanya l'any 41, que ja sabeu qui hi havia a l'Alemanya l'any 41, per tant, la Universitat Nazi. Això. Els passem i comencem. Després aquí hem preparat també, perquè veieu un altre tipus de documentació, és a dir, de dos fonts diferents. El fons del món, és a dir, el fons dels mestres exiliats, ara després en tindràs les figues tu, i després un altre fons, que són els dos més importants, però no són els únics que tenim, que és el fons de l'arxiu, el fons Berria. És una donació amb material divers. Aquí ja veieu, veureu les caixes, l'únic, ara quan comenceu a remenar això, l'únic que heu de fer després, sobretot, és tornar a posar la mateixa carpeta cada document que enviem. Són documents aquests, per exemple, en aquesta carpeta vinculada, tot material vinculat a l'escola de mestres, que encara no m'ha arribat, dilluns començarà a parlar de l'escola de mestres, és a dir, les primeres, primers intents d'introduir la formació de mestres nova, és a dir, vinculat a l'escola nova aquí a Catalunya. Aquí trobareu des de papers, des dels cursos, algunes fotos, etcètera, quaderns, etcètera, fotos. Ara veureu. I aquí també són papers aquests vinculats al Joan Mardina, que ja arribarem també a explicar-ho a partir de la setmana que ve. Suposo que ho són, no, Mardina? O no? Introducció a l'escola nova, ja en parlarem, en principi del segle. Què més? I aquí, si això és més aviat des de la vessant pública, diguéssim, vinculada a la primera Diputació i després a la Mancomunitat de Catalunya, aquí hi ha sobretot material relatiu a Pau Vila, bàsicament, al Col·legi Mondor, és a dir, l'escola nova des d'institucions privades. És a dir, aquí veureu, diferents materials, i fa més interessant que mireu i que remeneu això i que jo us expliqui cada cosa d'aquí. Després, l'altra part, això és una petita mostra d'un fons molt més gran, que després veureu les caixes només. I l'altra part és la del fons de mestres del Magisteri Exiliat, que és el que ha fet.
A veure, jo dels... Això, els últims 25 anys que he anat recollint tota la informació dels mestres, aleshores que he fet. Per una banda, hi ha un arxiu que hi ha dades d'aquests gairebé 600 mestres que tenim. El primer de tot que vaig fer, quan vaig començar a traficar i a veure això, vaig inventar-me, després la vaig comprovar, una fitxa que començava, que són una fitxa que té 14 o 15 pàgines, que començava sabent el nom de la persona, en aquest cas concret Joan Aleu Butxaca, aquest era un mestre que era un home. Fixeu-vos que tot això és blanc, vol dir que d'aquest senyor no tinc cap referència, gairebé cap referència, però doncs jo tinc la fitxa amb totes les poques informacions que tinc d'aquest senyor i estan entrades a una base de dades. Al costat d'això tinc en la seva carpeta, doncs mira, en el dia, que és el Diari Republicà d'Esquerra de Manresa, una conferència de Joan Aleu. És una informació que m'ha arribat, per tant això està incorporat en aquí. I d'aquest senyor no tinc res més. Ara, això està posat en una base de dades que després la penjarem, quan estigui tota completa penjada perquè tothom hi tingui accés. Al costat d'això, perquè veieu, l'altra persona que ve per l'ambassadari a darrere es diu Hermínio Almendros. L'Hermínio Almendros era un inspector de Lleida que punxava en els mestres perquè fessin feinet, que tiressin endavant. Aquest senyor se'n va anar a l'exili, va anar a Cuba i va morir a fora. I aleshores aquest, fixeu-vos-hi com el gruix de les coses que tinc ja són molt més potents, d'articles, de cartes, i si després agafo la fitxa d'ell, ja és molt més potent, articles de Hermínio Almendros que havien sortit a revistes, cartes que em pot haver enviat la família, etc, etc, i al final aquí després hi ha un lloc que diu observacions, i allà pot dir, doncs, dona l'adreça del seu fill o de la filla o dels antics alumnes amb la gent que has connectat. Per tant, i n'hi ha algunes, per exemple, aquí hi ha la Ventorroja, que és així gruixuda, de tota la informació que hem anat rebent. Com podeu suposar, després del que us he explicat, avui en aquest moment, doncs, he obert dues carpetes, que de moment no hi ha res, però a la tarda, una, que és la mestra aquesta de... la mestra basca, aquesta que estava a Caracas, que va ser inspectora aquí, que ara avui a la tarda hi posaré les 100 pàgines amb la seva memòria, després obriré la fitxa i l'aniré omplint en funció de tot el que em digui la seva filla. I després faré l'altra fitxa del Leal, que és el seu marit, que també va ser professor a la Normal, i posaré tot el que hi hagi aquí i totes les fotos que m'envia la seva filla. I al costat d'això, això ho posarem a la base de dades també. Per tant, hi ha dos fons. Si algú li interessa, haurà de venir aquí a mirar a veure què hi ha, o si no, podrà entrar de dret a internet i clicar amb el programa que estem fent ara de tenir accés. No té sentit que una investigació d'aquestes, que és única, diguéssim, a Catalunya, i encara que no fos única, no té sentit que jo em passi la vida investigant i que m'ho guardi. La funció social de la universitat és jo investigo i ho haig de donar i comunicant a la gent, i si de cas estimular que la gent continuï altres investigacions. La universitat ha de tenir aquest toc social, perquè nosaltres som per allà, i si ens paguen, entre altres coses, deu ser per això, no pas perquè estiguem aquí fent altra disquisició i mirant-nos el malí. Si el compromís de la societat és per explicar això, i en el cas concret nostre és per explicar això, per veure d'allà on venim i veure cap allà on volem anar. Si hem de discutir quina escola volem, quina universitat volem, hem de saber quina teníem. Jo ja la sé, la meva, i per tant ja sé quina universitat vull.
Doncs comenceu, copeu-vos aquí,
Això no, això deu ser el paper d'alguna exposició que devien fer-hi, i per tant aquest també Rier feia exposicions, per tant això segur que és el paper que devia posar alguna cosa de Pau Vila, i a sota hi posava això, perquè la gent sabés que era Pau Vila. Llavors com que es guarda tot, es guarda el paper seu també. Aquí no es pot llençar res. No, això s'ha de guardar sempre tot, perquè mai saps.
Jo estic pensant, és que estic tan com diferent,
com és nova. Doncs mira, un que va marxar de Sant Feliu va passar per Llagostera, no sé què. Marxa de Sant Feliu, quan comencen a bombardejar Sant Feliu, se'n va a Llagostera, en d'un jo, deu ser. De Llagostera se'n va a Sant Pere Pescador, i de Sant Pere Pescador ja salta a França, és aquest. I està encantat quan arriben a Llagostera, perquè s'estava a l'escola però molt i molt poc temps, passaven molta gana perquè era el temps de la guerra i dels bombardejos, i el veí li dona cols i alimenta el seu fill i el deixa dalt de tot. Home, hi ha de tot com per tot, sí.
Ara de com l'hi ha, eh?
Així es calla, que són dues, clar, no tens les de perdre.
Jo no cal.
En d'un jo, aquest era mestre, aquest era fill de l'escala. Va estar de mestre a l'Empordà, i d'allà quan va esclatar la guerra se'n va a Sant Feliu. I a Sant Feliu, fixa-t'hi, Sant Feliu, Llagostera, l'Escala, Sant Pere Pescador i la Frontera. Va, anem així per marxar.
És que ara quan has dit allò de les tarimes, jo me'n recordo que quan era petita, a la meva escola hi havia una classe que encara quedava la tarima. Per això estic pensant, O sigui...
A totes les classes, a totes les classes hi havia tarifa. Bueno, a la vostra època ja potser no, però...
No, és gaire
normal. Jo conec una escola que encara hi ha...
Bueno, home, i tant.
Sí, sí. La meva escola és pública.
Però les universitats ara és molt autònoma.
A la Lluna i Tarima.
No, però hi ha molta facultat que tu vas a fer alguna classe. Sí, sí. Aquí hi ha un
cos.
Aquí hi ha un
cos. Sí, no els ho toquis.
Però aquí
lletres, no, són coses de la gent. No, no, això és meu, deuen ser coses que la gent me deien a mi, que com que fan referència en aquest llibre i només tinc aquest, ho guardo tot aquí dintre.
Oh, vale,
vale. Que hi deu haver, mira'm,
què? No. Enviades
especials
a la Afganistan.
Què és això que tens tu la mà, a veure?
És una postal que diu el noi de la mare, una cançó, i després diu estret,
no, mira el Ramite. A darrere, això era una adreçat a mi.
Jaume, amorós,
a mi és de la família, és un gendre de...
Maria, no te puedo decir, no voy a nosotros, aquí ya tantos años que no voy a nosotros.